Sopa d'estrelles, un viatge per l'espai.
Bona nit, benvinguts un dijous més a Sopa d'Estrelles, el programa que, com tots sabeu, du a terme Astrobanyoles, la secció d'Astronomia i Ciència del Centre Excursionista de Banyoles. Avui és dijous, dia 5 de novembre. Comencem el sisè programa d'aquesta temporada, el 235 del nostre còmput total, amb aquests 8 anys que portem fent aquest programa. I avui podem dir que estem al complet, però al complet. Amb tots els aspectes, perquè a part de nosaltres, avui tenim, de quan en quan tenim un satèl·lit, per ja, i millor dir, perquè amb astronomia podem parlar de satèl·lits, tenim un satèl·lit al Baix Empordà,
un asteroide
que, amb qui connectem.
Deixeu d'insultar la gent.
No, al revés, això afalaga.
Sí, amb qui connectem a vegades, li fem aquelles preguntes absurdes i que sempre ens en surt amb una resposta científica. Avui també el tenim aquí en directe, per això dic que avui estem al complet. Bé, abans, però, com sabeu, la primera mitja hora la dediquem a qualsevol tema relacionat amb ciència, com pot ser curiositats, poden ser notícies, efemèrides, depèn, que trobem remenant per ordinador, remenant els diaris, etc. I a la segona part, per això tenim avui el nostre convidat, en Rafael Balaguer, amb nosaltres. Jo, en principi, quan em va proposar el tema, jo semblava que deia de parlar, ja que estem a novembre, a prop de tocar el Nadal, i mira, devem parlar de l'arbre de Nadal i de l'estrella que hi ha dalt, perquè diu que parlàvem d'astrobotànica. Jo, astrobotànica, dic botànica, l'arbre, no?
Astrobotànic, clar.
I astro, l'estrella. I resulta ser que no és això, que no és l'arbre de Nadal.
Bé, si tenim temps, fins i tot, podré fer sortir l'arbre de Nadal.
Ja m'ho crec de tu. La veritat és que sí. Bé, anem per feina, perquè amb aquest senyor ja sabeu que dona molt de sí. No ens allarguem més, presentem-nos a tots. Xavi, bona nit.
Bona nit, bon vespre.
Carles.
Hola, bon vespre.
Jaume.
Bona nit.
Rafael, benvingut.
Bona nit.
A l'altra banda del vidre tenim en Josep.
Molt bona nit.
I qui us parla, en Joan Anton. Anem per feina, comencem. Tu què tens aquí, l'AM, aquí davant?
Sí, encara m'ha passat una revista que m'he hagut de mirar la portada. Ah, sí, és de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell. No. Molt bé.
Perquè sortim nosaltres, també? No ens fan cas?
No, encara. Vinga, Xavi.
Va, no. Si tu que tens l'AM, va.
No, sí que m'ho ha passat a mi.
Ah, te l'ha passat.
No. Podem començar parlant una mica de les coses que tenim previstes, perquè com que aquest mes hi ha tantes coses...
Hi ha molta matèria. Matèria, que és el mes de novembre, tenim la setmana, ja en diguem, mes de la ciència.
Bueno, això parlarem el proper dijous.
Sí, el que sí, passa que hi ha, si algú vol venir...
Hi ha un previ demà, divendres, perdó.
Bueno, no, dissabte.
Demà hi ha una conferència. Ah, aquesta no la teniu controlada?
Jo sí que la tinc controlada i tinc preguntes. Tengo una pregunta para usted.
Ah, sí?
¿Por qué?
No sé, hi ha coses molt estranyes. Jo he rebut una cosa molt rara a casa, que diu l'estany de Banyoles és artificial.
Sí.
L'estany de Banyoles va ser creat artificialment l'any 1930 per iniciativa del Club Natació de Banyoles.
Clar, per poder fer natació.
5 anys després de la seva fundació per tal d'ampliar l'oferta d'esports aquàtics.
Clar.
És a dir, l'estany el va crear el Club Natació?
Sí, perquè era una bassa petita.
Els membres de l'Ajuntament van ser obsequiats amb uns petits xalets construïts arran d'aigua que anys després serien denominats pesquera. Això ja és especulació urbanística.
Total.
I he quedat intrigat amb aquestes preguntes.
Que això, això està publicat.
Això és, sí.
I en Garzón ho ha llegit, això?
Sí, això aneu al Museu d'Arder.
Que vull veure com entren els Mossos demà al Museu d'Arder.
Però això és una exposició que porta tot el mes en marxa i diumenge s'acaba.
No, per això. I jo vull venir a la conferència.
Hi ha més coses d'aquestes. Però si a les 8 hi ha una conferència curiositats sobre els brolladors, sobre estanyols i brolladors del plastany. Curiositats. Vull dir, per què fas aquesta cara?
Perquè no puc venir ja.
Ah, no pots.
Jo hi aniré. És que més que el Xerra el conec bastant.
El coneixes?
Sí, bueno. El tenim aquí present.
Ens ho passarem bé. Passarem entre tots.
Grava-la.
Bé, ja ho sabem. A les 8 del vespre... No m'enrotllaré molt, de veritat, només ho farem... No serà científica, és una mica... Parlem una mica, sí, anècdotes, curiositats... Dels 83 estanys i estanyols, no parlaré dels 83, però sí d'una bona part d'ells, que tenim al Pla de l'Estany.
Una mica com van aparèixer, la seva història...
Sí, una mica, des de la crònica negra fins a la crònica rosa. Passem per tots colors.
Es pot... El museu s'ha d'anar abans, no?
Sí, el museu tanca a 2:15.
Bé, intentaré fer-ho tot el mateix dia i si ja...
2:15.
El museu, sí. Tanca, hi ha una exposició.
I la xerrada a les 8.
Sí, hi ha més coses com aquestes, també. També l'estanyol aquell que hi ha allà a com es diu, allà a Fontcoberta, saps? Un que apareix i desapareix de quan en quan.
Sí.
Aquest també el va crear una entitat esportiva que hi ha a la sortida de Banyoles.
Que és per fer espeleologia.
No, per promocionar el gimnàs Triops, també. Vull dir, d'aquestes hi ha diverses.
Sí, no, i veig, el club adquiriu els terrenys de la plantació de cacauets d'un conegut comerciant banyolí.
També.
Sí.
No, per això, aquestes hi ha bastantes.
Que va recompensat amb exclusivitat d'explotació turística i d'oci de l'estany.
Hi ha mentides i hi ha invitats i la bossa
d'esbrinar.
Ja que parlem de conferència, a més, jo vull parlar d'un llibre, un llibre que ha sortit...
Del teu llibre?
No, meu no. No, aquest no. Es titula La física de l'estany de Banyoles, publicat dins de les monografies de les seccions de ciències i l'edita l'Institut d'Estudis Catalans, i està fet per... Bueno, són vells, els que més o menys remenem una mica en aquest, són tots vells coneguts aquí, en Xavi Casamitjana, en Jordi Colomer, l'Helena Roget, en Xavi Sánchez, la Teresa Serra i la Mariana Soler. El llibre és molt accessible al públic en general i és el resultat de la reserva efectuada de l'estany en els darrers 20 anys. Ja sabem que a finals sobre els anys 60-70, ja des que va començar a venir Margalef, després en Ricard Guerrero i tota aquesta gent, fins ara ha hagut tot un reguitzell de científics que s'han preocupat i han vingut a Banyoles a estudiar des de l'estany de Banyoles, el Cisó, l'estany nou, els de Montal, etcètera. Doncs bé, aquí la física de l'estany és un llibre escrit per membres del grup de física ambiental de la UDG i bé, tot el que té, ja ho sé, té 28 pàgines i els 6 capítols que llibre s'expliquen des de meteorologia i climatologia de la zona de l'estany, els mecanismes físics que fan aixecar sediments a suspensió de les cubetes, la seva estructura, etc. Jo, és un llibre recomanable i que acabaria amb unes paraules d'en David Jou i en Josep Enric Llebot, que són els que fan la introducció d'aquest volum, que diuen: el lector hi podrà apreciar la gran quantitat de feina perseverant, rigorosa, intel·ligent i profunda, gràcies a la qual és possible oferir una visió fascinant de les entranyes de l'estany. Vull dir, recomanable, vaja.
Molt bé. Ja que parles del llibre, jo puc parlar d'un altre?
També parla d'un altre, sí.
I ja us passo la pilota.
No? Vale.
És que res, és que com aquest any és l'any de Darwin, a més l'any de l'astronomia, que vas, no en parlem gaire aquest programa, en Rafael Bas ens ho recorda, que li agrada molt antropologia i agrada tot això. Jo estic llegint aquests llibres, més que res, ja sé que parlem de darwinisme d'aquí un parell de programes, però com que per llegir no ho fas un dia per altre, si t'entens, us ho recomanaria molt, tot que és una edició de l'any 98, però ara que a resultes tot això ha tornat a Republics, que és del Richard Dawkins, Escalando un monte improbable. Potser és un dels deixebles del darwinisme, del Darwin, més actualitzats que hi ha ara. És un que va treure un llibre, em sembla que va ser pels anys 80, del gen egoist, molt polèmic, per cert, amb sectors més retrògrads del món, però que sí que diu veritats com punys. I aleshores tots aquests mals entesos que hi ha del darwinisme, de que si la selecció natural és aleatòria o no és aleatòria, que si el Boeing, que si tot això de la ferralla, aquests famosos exemples que a vegades els religiosos donen, doncs ho va esbrinant, ho va explicant d'una manera molt, molt, molt entenedora per tots els públics, i molt amè, amb exemples divertidíssims, com els tèrmits aquests d'Austràlia de brújula, no sé si és astrobotànica, no, aquest seria astrofauna, sí, perquè s'orienta...
Astroentomologia,
sí.
Directament.
Doncs,
tot arribarà.
Doncs tot aquest llibre, encara no l'he acabat.
És difícil però... aquesta paraula que has dit, astroentomologia.
Sí, avui us en diré unes quantes, sembla que necessitareu redefinir el diccionari.
Ens diràs paraulotes. Doncs aquest llibre doncs, no he acabat, estic a mig, però no he pogut estar-me'n de recomanar-vos. Doncs es diu Escalando Monte Improbable, que Monte Improbable és l'evolució, de Richard Dawkins. L'edició que tinc és de Tusquets, del Metatemes, la col·lecció Metatemes, molt amè, molt bon llegir, unes 300 pàgines, i que aprofiteu per estar una mica al dia del darwinisme d'avui dia.
No, podem publicar. Als Estats Units està publicat això o no?
Estats Units, si està publicat, home, suposo que sí.
Si s'han cregut o no.
Bé, amb el tant percent de creacionistes que hi ha allà...
40% de la població, sí.
Val a dir que aquest senyor, avui dia, que a vegades aquestes coses han d'explicar perquè sembla mentida, encara rep trucades amenaçant-te'l, de sectors integristes i a vegades burla de no tan integristes, no? Però veient com està el món, doncs, però bé, us ho recomano, és una bona lectura.
Que el pots trobar a la llibreria dels anys?
De qualsevol llibreria.
Digues que són els amis. No són els amics, els amis.
Ah, no?
Que són, no,
que,
sí.
Són aquests que van en carros.
Sí.
Sí, que no tenen benzina.
Vale, però que no sóc que digui la paraula curta d'amic.
Ah, amics, ah, no. Vale.
És una mena d'aquest
no crec similar. No crec que les seves llibreries ho trobis.
I lligat amb el tema de la botànica, doncs aquest dissabte, seguint amb les coses que tenim previstes, doncs tenim l'excursió a Blanes,
sí,
a fer la visita, a passejar una mica per les cales i fer la visita al mar immortal.
Les cales? Quines cales?
Cales.
Ah, cales.
Ah, llàstima.
Quasi.
Ja,
Montferran.
Montferran, ara dir, ho tenim allà ben a prop, vull dir, podíem parlar.
Sí. Per què no anem a Montferran en lloc d'anar a les cales?
El director del Montferran em sembla que té que veure amb Banyoles,
sí,
no?
Sí.
Ah. Vull dir que podíem negociar.
És un tastet.
Sí, perquè si plou al mar immortal es mullarem i a les gaves, no?
Bueno, ja parlem després del temps,
La gent ja no es pot apuntar.
Sí, sí.
Si algú ens escolta ara,
si
última hora,
escolta,
es pot
posar en contacte amb nosaltres, dir-ho que si encarregarem és el restaurant ja, però l'excursió és al portal, sortir el dematí que ens hem de marxar.
A les 8, des del Condis, ens trobem al pàrquing del Condis.
Al pàrquing del Condis, si algú ve allà, agafem cotxes, l'excursió perfectament, i a l'hora d'entrar, vull dir, pagarem l'entrada al Mar Immortal, tenim ja encarregada la guia, clar, si som molta gent, doncs sentirem pitjor la guia, no? Però no hi ha cap problema.
Porta'm un megàfon, home.
Exacte, he dit que no hi ha cap problema, per això, si vol apuntar-se gent, doncs, a les 8 del dematí, el dissabte, al pàrquing. I si algú vol anar directe, doncs a les 11:45 a l'entrada del Mar Immortal.
Sí, primer fem una excursió prèvia d'un parell d'hores per la zona de Blanes, que les porta el centre excursionista de Banyoles, la vocalia la porten ells, els buc. I després de les 12 fem el canvi i entrem, i empalmem amb un guia professional del Mar Immortal.
Mm-hmm. Sí? No, això lligat.
Sí, és caminar un parell d'hores.
Sí,
a les 8 del matí, doncs dissabte, per sortir des del pàrquing del Condis, sí, per fer cotxes i anar...
Que el bocata per fer esmorzar, no?
Sí, millor portar-lo.
Sí, sí, perquè al principi deixarem els cotxes, no hi ha lloc per comprar entrepans. No, després tot allò està molt urbanitzat i mig camí, suposo,
doncs,
que sí, però...
motxileta i entrepans.
Molt bé. Carles.
Bé, hem de dir també que la gent reservi el divendres 13 i el divendres 20, que hi ha més conferències dins d'aquest mes, que no és tan sols...
No, mai que se la reservin.
Exacte.
Se la reservin el 13. Són 3 divendres seguits que a les 8 del vespre tenim conferències. La de demà sobre Estanys i Estanyols, la següent sobre Ricard Guerrero, que ens parla de...
150 anys de l'origen de les espècies.
De l'origen de les espècies, de la sortida del llibre de l'origen de les espècies, i l'altra sobre curiositats de la Lluna, que ens la fa aquí en Carles.
Perquè les espècies tenen més de 150 anys?
Les espècies?
Algunes sí. Totes no, però...
No, hi ha algunes que són més, no tan primes. Ja m'ho primes, bueno, deixem-ho, va.
En parlem.
Espècies dels espècimens.
Exacte, deixem-ho. Seguim, Carles.
Bueno, jo volia fer un comentari sobre aquest satèl·lit que ha llançat el passat dia 2, fa 3 dies, a l'espai de la ESA, és el SMOS, o SMOS, algo així, que ve d'una paraula anglesa que es diu humitat del terra i salinitat de l'oceà, més o menys. És un aparell que fa uns 8 metres de llargada i bueno, que diuen que inclús es pot veure com una estrella dintre del cel, no? Perquè té tres braços que quan es despleguen fan una estrella de tres punxos, que és una forma bastant inusual, sembla més aviat un ràdio telescopi que no pas una sonda, però bueno, la gràcia és perquè tingui més capacitat de captació, perquè aquest aparell és mirar igual que els radiotelescopis amb una freqüència de 1,4 GHz, no? I aleshores el que fa és el que deia abans, mesurar la humitat, agafant dades de la humitat del terra i de la salinitat del mar, no? Cada vegada que va fent, conforme va fent voltes a la terra, no? I amb el sentit de veure els canvis de les humitats i de les salinitats, no? I veure si això doncs, pot ajudar a fer deteccions, a favorir les prediccions del temps. I de fet la freqüència la que utilitza és la que menys es veu afectada per la vegetació, pel temps, per l'atmosfera, tot plegat, no? I bueno, com he dit fa un moment, doncs s'esperen que amb totes les dades aquestes ens permeti doncs entendre millor el cicle de l'aigua a la Terra. Aquest és l'objectiu final de la ESMOS.
A més, amb força col·laboració catalana. Hi ha gent de la universitat i alguna empresa que ha col·laborat.
La Mier de la Garriga. Són especialistes en tecnologia espacial i catalans fa molts anys que estan llançant objectes a l'espai.
Ara que parles d'enginys, he llegit alguna per sobre. Que han fotografiat la bandera que va posar l'Armstrong a la Lluna? Heu llegit alguna?
No, jo no he llegit.
És que vaig llegir així per sobre. Una cosa per sobre que havien fotografiat la banda que teòricament...
La bandera no ho sé, però petjades dels rovers, de les altres missions...
La zona,
i tot això,
la bandera no ho sé, però sí que es veien maçons, vagament, que hi havia la zona contrapitjada.
I es veien les petjades dels astronautes, i tot les roderes dels rovers exploratoris, doncs es veien clarament, era...
Però són trucades, no?
Sí, totalment. Quan els veus de primera cop d'ull, dius... Conspiració.
Molt bé, seguint Carles.
Bueno, una altra petita notícia. Es veu que quan estaven amb radiotelescopis fent observacions del cel, diguéssim, des de l'any 1980, estaven trobant unes misterioses senyals, una mena de pips, podríem dir, que provenien de regions aparentment buides i que no sabien pas de què venien, no? Ara s'ha investigat una mica més el tema i podrien ser les traces d'una gran població de cadàvers, possiblement estrelles de neutrons disperses per tot l'univers. No? O sigui, el reflex, diguéssim, de les veus d'estrelles mortes fa molt de temps i que amb la seva explosió mortal podríem dir fa... Pip! I és l'única cosa que roman en l'univers, exacte. Sí, perquè apareixen, desapareixen i inclús aquestes s'esveeixen, diu que amb el temps, no? Però bueno, sembla que hi ha una bona possibilitat d'explicació d'aquests esdeveniments a través d'estrelles de neutrons.
Molt bé. Sí. Ja que parles de temps, parlem del temps, Jaume?
Home, sí, aquesta tarda, déu-n'hi-do, Els que estàveu per aquí a Banyoles, havia hagut una pau. Alguns no s'han enterat, perquè vivien realment a les
virtual,
estrelles.
Jo estava virtual.
Jo estava tancat a la biblioteca i també...
He sentit soroll.
Hi ha molt de vidre allà,
No, a l'arxiu, no a la biblioteca. Era l'arxiu que, com és la construcció del monestir, que és molt antiga, encara...
No, també he fet una pedregada.
Sí. Jo que he vist un cotxe blanc després, aquí a Banyoles.
Els embornals, inclús a Girona, estaven obstruïts de pedra.
Jo m'he enterrat per enterrat.
Pels teus barris?
A Llagostera plovia fort, tampoc una exageració, però a Caldes de Malavella sí, que hi ha bastanta aigua.
Vull poder ampliar aquesta informació a totes les comarques gironines.
De fet, ha arribat ben just perquè el trànsit estava impossible.
De fet, hi ha hagut un front que anava més o menys des de Vic fins a la Jonquera, que anava avançant en forma d'arc, i el cor vermell ha passat per sobre nostre i de Girona.
Tenim dades, això?
Tinc dades fins a quarts de set. Hi ha hagut un pic fort a cap a les 5 i 10 minuts, més o menys, que plovia una intensitat d'uns 54 litres per metre quadrat per hora. El pas que això ha durat poca estona, no? Portàvem acumulat fins a quart de set a uns 20 litres.
Jo he sentit que per la ràdio he sentit venint 25 litres a mata.
Ja pot ser.
Per tant, ja va en línia el que dius.
Això perquè ha continuat plovent, perquè ja el front passava molt ràpid.
Enric, ets enviat un correu, em sembla, al nostre company.
No, jo no
ho he rebotat a última hora, perquè de sentir surt de la defensa, què deu ser això? Dic, deu ser mirar per internet.
T'has enterat que a través d'internet estava plovent al carrer.
Era pluja virtual, es feia, vaja.
Sí, sí.
Molt bé.
I la, pues, la previsió d'aquests propers dies, pues, bueno, és molt, molt inestable. Molt inestable i haurem de... La probabilitat, per exemple, dissabte és un 45%, és a dir, que gairebé és tirar una moneda si realment podrem tenir un dia tranquil o no podrem tenir un dia tranquil, no? En principi, demà ha de fer un dia millor, tapadet, però millor. Les temperatures han baixat molt, vull dir que la gent ara ha de tenir clar que ja les temperatures han baixat ja pràcticament a 6 graus, 7 graus, i això ho anirem mantenint. Les màximes es mantindran 15-16, per tant, res de caloreta, i en principi molt, molt sol no tindrem. Vull dir que l'únic que esperem és que aquest 45% de probabilitat de pluja no es transformi en pluja de veritat el dissabte al dematí.
Esperem que no sigui així.
És que ara ho creu, això.
Sí, més o menys, sí. Xavi.
Molt bé, res, estem entrant a novembre, sí que es farem una pentinada ràpida de les efemèrides per si algú s'anima i té moral, que tot i les previsions meteorològiques s'anima a observar el cel, o entre clariana i clariana, doncs potser se veuen coses interessants.
Tenim el pessebre que està passant... Mart està passant pel
pessebre. Ah, no, falta un mes encara aviat, pel pessebre.
Bueno, vosaltres com a astrònoms ja m'enteneu.
Ah, sí. T'entenem. Doncs, bàsicament, doncs, els planetes, que a vegades, això sí que ens pregunta molta gent, a vegades que ens ha topat al carrer, ens ho pregunta, aquell lloc brillant i tot això, doncs mira, els planetes que es veuen aquest mes, Mercuri no es veu, potser a finals de mes podrem veure una miqueta de son a posta de sol, molt petit, però no es veu pràcticament. Venus, com que se va apropant al Sol, doncs cada vegada es anirà veient menys estona abans de la sortida del Sol. Mart es pot observar des de més o menys la mitjanit o una miqueta abans fins a la sortida del Sol, de la sortida del Sol, o sigui, aquestes primeres hores normaletes que encara no dormim, no es veu. I Júpiter, que és el que es veu més brillant, doncs ja anirà perdent protagonisme. Es podrà encara observar 5 després de la posta de sol, o sigui, per allà a la mitjanit una mica més, ja fora, I Saturn serà, doncs, anirà agafant protagonisme a mesura que va avançant els dies, i ara es veuen unes 5 hores, o sigui, quan Júpiter se'n va, doncs apareix Saturn,
una mica anar mirant a veure com estan els anells, a veure si ja...
Com a aconteixement del mes, potser la pluja dels Lleònids, el dia 17, que aquest any s'espera bastanta pluja, això es diu als experts, no?
No, les previsions del temps.
I que no vol dir que caiguin els estels del cel.
Estaria bé.
Seria divertit,
bé. Molt bé.
Doncs això el dia 17 de novembre.
No, jo comentaré quan toqui, però per veure un punt de llum de l'ordre de Venus... El meteorit que entra, o la massa de la pedreta que entra, és de... no arriba un gram.
Molt bé.
I amb això veus una llum de la magnitud de Venus.
La velocitat a la que entra...
70 km per segon.
Jo per començar a calentar vaig a fer una pregunta d'aquestes i ja desconnectem i ens volarem les eines per...
Bueno, se'n podem anar molts,
no? Una pregunta... L'altre dia llegia... I això és una pregunta matemàtica, perquè allò sí, A relacionat amb B, B està relacionat amb C, A està relacionat amb C, no, normalment.
És la distributiva, sí, o l'associativa, no sé pas
què. Llegia l'altre dia que la, bueno, ja ho sabem tots, l'astronomia i la gastronomia...
I cosines germanes. Exacte.
Però l'altre dia també llegia que la gastronomia està molt relacionada amb la sexualitat.
Què dius ara?
Sí, però amb tipus menjars, vull dir, les ostres, etcètera.
Això es va embolicant.
Llavors, sí, l'astronomia què?
Sobretot perquè si no menges acabes llavors, no fent sexe.
Llavors vol dir que astronomia i sexualitat també tenen...
Home, em sembla no m'ha mirat, però sí que em van
Xavi ho tenia molt clar.
Programes parlant d'això. Ara dubteu.
Ah, doncs mira. Pues ja ho veus, et tenim tot preparat,
Home, es lliga bastant amb el rotllo de l'astronomia,
Sobretot perquè és de nit, no?
Jo crec que lliga més el menjar amb l'astronomia, per això,
Ja, sí? Sí.
Bueno, ja tenim clar que quan vas a fer astronomia t'agafa la gana, i llavors tens relació amb el, amb el cuinar i tot plegat, t'agafa la gana.
Bé, ja hem dit al començament que avui tenim un, en directe amb nosaltres el company.
En directe el tenim sempre, el tenim en persona.
En persona, avui el tenim en persona amb nosaltres, amb el Rafael Balaguer, per parlar d'un astrobotànic. És una paraula, jo no sé com s'ho fa, però és que tu sempre l'astronomia la relaciones amb astropaleontologia, astrobotànica, astro...
I després d'avui suposo que vosaltres també us animareu a inventar definicions i vocabulari nou. Sí, sí, és una,
no, no,
és una disciplina apassionant, això de, bueno, tia, de la lingüística.
Un... Va, quin problema es farà? Si comences astro i, pam, i li afegeixes una paraula darrere i ho que surti.
Sí, sí.
I aquesta vegada ha sortit astrobotànica.
Aquesta vegada ha sortit astrobotànica.
Però és que, a veure, jo no sé, però amb tots els problemes que hem parlat, no recordeu haver vist algun arbre a Mart o a Júpiter o una flor o un geroni, jo no.
No, que no.
I aleshores... Qui,
de fet,
és un tema molt ràpid d'acabar, no? En 5 minuts l'acabem.
Oh, ciència-ficció sí que n'hi ha.
Ah, ciència-ficció sí que n'hi ha, que la comentarem també.
També.
Bé, sí, sí.
Ja veus que avui comencem abans de 2:15. T'hem donat perquè sabem que...
Bé, bé.
Que encara que sembli un tema curt, ni dona per...
Vols dir que és de paraula fàcil, noi?
Sí, sí.
I però hi haurà una llista de queixes quan acabem el programa dels convidats que no han tingut tant temps com ell.
Comencem per definir això d'astrobotànica. Definim-ho.
Començarem per la definició d'astrobotànica. Bé, de fet, us explico, si voleu, com va sorgir la idea de parlar d'astrobotànica. Amb motiu de l'any internacional de l'astronomia, el Centre Cultural Les Bernardes de Salt, que cada any fan una exposició de flors i de plantes, doncs van proposar, com que cada any fem l'exposició i aquest any és l'any internacional de l'astronomia, doncs a veure si podem lligar les plantes amb l'astronomia. Fantàstic, primer cop d'ull sembla que sigui bastant...
Sí, ja veig per on vas, plantes amb nom d'estrelles.
Plantes amb estrelles. Aquesta podria ser la solució fàcil. Aquesta podria ser la solució fàcil. Aleshores, ens van proposar que féssim una xerrada sobre la relació aquesta de les plantes amb l'astronomia. Com que som molt atrevits, vam dir, sí, ja ho farem, ja ho farem. Però, esclar, la sorpresa és descobrir, com molt bé intuïu, que això de l'astrobotànica, doncs, pràcticament no existeix. Podeu fer.
I podeu fer aquí el programa.
Bona nit. Moltes gràcies per haver vingut. Sí, sí. De què parlem ara?
Ha estat meravellosa la intervenció. Bé, doncs clar, com que veig que tenim internet aquí... No tenim internet aquí. Bé, doncs, clar, és molt divertit. Podeu fer l'experiment quan arribeu a casa. Si busqueu al Google, meravellós, la paraula astrobotànica, sí, us podreu fer de seguida un primer cop d'ull de veure com està el tema. La sorpresa que trobareu és que no hi ha absolutament res, excepte que, ara no recordo el dia, doncs fèiem una xerrada a Salt sobre astrobotànica, precisament.
I surto com a referència.
Surto jo com a referència.
Patenta-ho.
S'ha de patentar.
Ràpidament alguna universitat per fer peles farà, doncs, això, farà la carrera d'astrobotànica.
El màster d'astrobotànica.
Aleshores, molt bé, com que el tema d'astrobotànica sembla que s'acaba ràpid, doncs jo vaig subtitular la xerrada com l'estreta relació de les plantes amb l'astronomia.
Doncs ara, per poder-te escapar del
tema. Ara en Joan Anton demanava definició, i bé, la definició és relativament fàcil de fer. L'astrobotànica seria, doncs, una disciplina, seria una ciència, una branca de l'astronomia, l'objectiu de la qual és estudiar la possibilitat d'existència de formes de vida vegetals en altres cossos celestes, altres planetes, i alhora estudiar la viabilitat, les possibilitats de supervivència i desenvolupament de les plantes terrestres, les plantes de la Terra, en un medi extraterrestre. Ja intuïu, doncs, la utilitat pràctica de l'astrobotànica. Sense anar més lluny, doncs, si hem de colonitzar el sistema solar, la Lluna, Mart, etc., doncs és evident que els astronautes, les persones que hi vagin, hauran de menjar alguna cosa. No. I per tant, que res millor que menjar amanides i històries d'aquestes. Per tant, si podem conrear plantes fora de la Terra...
Que s'alimentin de matar, per exemple, o coses d'aquestes.
Que s'alimentin de matar, això seria una molt bona solució, que en el futur penso que la podrem fer, modificant genèticament l'homo ex novo, que serà l'homo que ens substituirà, doncs es podrà fer perfectament. Doncs molt bé, doncs l'astrobotànica, doncs, seria això, la disciplina que estudia la possibilitat d'existència de formes de vida vegetals fora de la Terra i alhora la supervivència de les plantes terrestres a l'espai. Fins aquí, meravellós. Bé. I com comença tot aquest tema? Com comença l'astrobotànica? Com comença l'astrobiologia? Perquè astrobiologia sembla que us sona més, segur.
Sí, això sí.
Sí, que sí.
I n'hem parlat aquí.
Astrobiologia. Acabo de portar un treball que intentava anar sobre això al principi.
Molt bé.
Però va acabar com la tertúlia que faré vosaltres, que és Darwin, evolucionisme o creacionisme.
Molt bé, molt bé. Bé, doncs precisament el terme astrobiologia o exobiologia està basat en el terme astrobotànica. I qui va encunyar el terme astrobotànica?
Rafael Balaguer.
No. Mireu, va ser un astrònom rus, és un nom molt complicat, Gabriel Adrianovic Tikhov, pels amics el direm Tikhov, directament. Va néixer el 1875, va viure fins al 1960, un astrònom rus. I ell introdueix el terme astrobotànica a l'any 45 i en publica un llibre titulat Astrobotànica, a l'any 1949. I per què treballava aquest senyor amb plantes a l'espai? Força estrany, que no? Sembla, no sembla plausible. Doncs bé, ell investigava amb els espectres. L'espectre electromagnètic, tots sabeu, doncs,
sí, la llum que ens arriba a les estrelles.
La llum que ens arriba a les estrelles o dels altres planetes de Mart, de la Lluna, de Saturn. Doncs si descomposem la llum que ens arriba de Mart, en aquest cas, doncs obtindrem un espectre i a partir d'aquest espectre podrem intuir, analitzar la composició química d'aquella atmosfera.
Exacte.
Dels elements que estan en aquell cos.
És com s'estudia els exoplanetes, es descobreixen avui en dia.
Per exemple, és una de les tècniques, sí, l'espectroscopia. Molt bé, doncs Tikhov estudiava espectres dels planetes i a més estudiava espectres de plantes. Si tu agafes una planta, agafes unes fulles, amb un matràs les comences a matxacar, les dissoles amb un alcohol, pots obtenir doncs, una solució, això doncs, pots fer passar llum a través d'aquesta solució i pots obtenir espectres de plantes, dels seus components, amb les seves marques característiques. Molt bé, doncs el senyor Tikhov va tenir la brillant idea de intentar deduir si podia detectar traces similars als espectres de les plantes de la Terra en els espectres, per exemple, de Mart. Veieu que insisteixo a Mart.
Sí, sí.
Que sembla que dius, ostres, Mart, hi ha plantes a Mart? Doncs bé, resulta que els astrònoms pensaven que sí, que hi havia plantes a Mart. És força divertit. Els que observem Mart habitualment, doncs coneguem els canvis d'aspecte de Mart com formacions d'albedo. Aquestes taques més fosques, més clares, que veiem aquesta diferència de lluminositat, s'anomena albedo. L'albedo és únicament la capacitat de reflexió que tenen els cossos celestes de reflectir la llum que els hi arriba del Sol en aquest cas. Bé, doncs Mart, quan arriba a les oposicions, que és el punt de la seva òrbita que s'apropa més a la Terra, passa cada dos anys, doncs tots sabem que se'ns presenta més gran i més brillant, senzillament perquè el tenim doncs, més a prop.
Això és el que va passar el mes d'agost passat, no?
Sí, 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 cada dos anys...
El 27 d'agost passa, que havia
exacte,
una plena...
Dues llunes.
Exacte, algo així, eh?
Doncs quan veiem Mart en més detall, podem veure zones més fosques, zones més clares, i també podem veure els casquets polars. Si observem detingudament durant un any o dos, periòdicament en el temps, veurem que els casquets polars es fan més grans, més petits, i que a més aquestes formacions d'albedo varien en el temps. Aleshores, què és el que passa? Per què tenim formacions d'albedo diferents a Mart? Clar, els primers astrònoms van pensar que aquestes formacions, aquestes taques, eren únicament vegetació caducifòlia. Com que Mart presentava estacions, que hi havia el casquet polar que augmentava i disminuïa, hivern, estiu, per tant també primavera i tardor, i aleshores boscos caducifolis. A la tardor perdien les fulles, la brillantor de Mart disminuïa, canvia la primavera...
Una lògica aplastant.
Una lògica aplastant.
Aquí també han intentat enviar missatges a l'exterior, doncs plantant superfícies d'herba color verd que després es transformava en groc, o els blats, per exemple, per enviar missatges de la Terra cap enfora, no? Seria del revés, enfora cap aquí.
Perfecte, doncs sí, sí, seria una teoria similar. Per tant, alguns astrònoms pensaven, efectivament, Mart doncs estava poblat per grans boscos, per selves de boscos caducifolis que perdien les fulles doncs, periòdicament. Aleshores Tikhov va dir, bé, si això és cert, si hi ha vegetals, doncs com que jo conec els espectres de les plantes, intentaré buscar patrons similars de la clorofila aquí en l'espectre també de Mart. Per acabar-ho de rodonir tot, Tikhov, que és un senyor molt intel·ligent, va anar a buscar espectres de plantes de la Terra que no eren massa habituals. Es van a buscar plantes extremòfiles que vivien doncs, amb poca llum als pols, a l'Antàrtida, al Pol Nord també, i en condicions extremes de temperatura, per simular una miqueta les condicions de la superfície de Mart. Bé, va fer els espectres de les plantes terrestres aquestes extremòfiles i molt bé, després doncs, va analitzar espectres de Mart. I, ai las, resulta que a Mart no n'hi ha. No n'hi ha de selva. L'espectre no coincidia en cap cas. Amb què sí que coincidia l'espectre de Mart? Doncs tenia un aspecte determinat, concret, que òbviament correspon a uns elements químics determinats també. Mm. Com que no sabien ben bé a quins elements concrets corresponia a la Terra, van decidir fer artificialment, barrejant compostos i analitzant l'espectre que produïen aquests compostos per veure la composició química de Mart.
O sigui, directament va passar de la botànica a la mineralogia.
A la mineralogia, sí, sí, sí. Sí.
I ara sortirà l'astromineralogia, jo estic veient.
Sí, sí, i la mineria aquí ja sobre el camp total d'explotació del sistema solar. Doncs bé, amb aquests espectres es va veure que l'espectre que coincidia perfectament amb la mostra artificial feta a la Terra amb l'espectre natural de Mart era un 2% de... Ho tinc notat perquè el nom era estranyíssim, ja us dic que avui diria paraules estranyes. Un 2% de gnassita i un 98% de labradorita.
Doncs, si barreges aquests dos... Això ho dius amb nom químic?
El nom químic no el tinc.
Labradorita.
Labradors.
Labradorita.
De ser de la península del Labrador.
De la península del Labrador. De ser materials estranys.
De Madrid no serà pas.
Doncs amb aquesta barreja de materials obtenim un espectre idèntic al que obtenim de la llum que ens arriba de Mart.
És veritat o és pura coincidència?
És veritat. Sí. És veritat, coincideix molt bé. Per tant, ja veieu que ja en els anys 40-50, de manera indirecta, únicament estudiant espectres, podíem saber que a Mart no hi havia boscos i deduir doncs la composició química del planeta. Però bé, plantes...
Quin any m'estàs parlant? Això, 1940?
1940,
1950. Està bé.
Déu-n'hi-do, sí, déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do.
Bon treball.
Aleshores, clar, tota la teoria de possibilitat de vida de plantes fora de la Terra doncs va anar minvant, perquè al principi, esclar, doncs, semblava una possibilitat molt interessant. I què van fer? Doncs bé, estudiem si les plantes de la Terra poden sobreviure a l'espai. I a partir d'aquí doncs, van començar una sèrie d'experiments que actualment doncs, estan desenvolupant a l'Estació Espacial Internacional, amb la NASA, fossa divertit que us ho comentaré doncs, al final. Però us deia abans, l'estreta relació de les plantes amb l'astronomia. Tenen realment relació aquests dos conceptes?
Aquí aniran cap a l'agricultura.
Sí.
Això té un altre nom divertit, és agricultura biodinàmica.
Okay, amb el sol creixent.
Amb el sol creixent, sí.
Si no hi ha sol, fotut.
Però bé, ja m'agrada.
Hi ha una relació.
Ja sí, m'agrada.
Amb les estrelles...
No, amb les estrelles no creixen.
Però amb la lluna plena...
I amb la lluna què?
Amb la lluna plena com va això?
A la lluna plena tampoc, és un mite totalment fals.
És un mite.
Totalment fals. O sigui, tot això que diuen que s'ha de sembrar amb qui no sé quina lluna i tal... No respon
res. Perdre la meitat de l'audiència, ja.
Exacte.
He preguntat al sogre, que és pagès, a molts pagesos, i ell no ho creu, però a veure les ailes.
Molt bé.
No hi creu, però per si de cas...
Per si de cas ho fa.
Però no hi veu relació.
I el barbé què diu?
Sí, no, tot això és fals. Òbviament només hem de pensar que l'única influència que té la Lluna sobre la Terra, i al revés no és la gravetat.
Les marees.
Quasi res. Però, esclar, afecta a la Terra en el seu volum, no a les molècules d'aigua que pot haver-hi en una planta.
Seria possible la vida tal com la coneixem ara sense la Lluna?
No.
Llavors, si no és possible la vida, vol dir alguna influència a tenir.
Sí, però ara te l'explicaré.
Un plan de protecció.
Te l'explicaré, perquè el següent pas en la idea de l'astrobotànica és recordar-nos a tots plegats que som fills d'un cloroplast. D'acord?
Això ho seràs tu.
Tots som fills d'un cloroplast. Què vol dir això?
La botànica pel mig,
exacte. Sí. Ara el jardí de casa, el gerani que teniu allà pel
buscant
plantat,
un cloroplast
doncs,
allà.
Heu de fer,
sí,
doncs,
la primera cèl·lula era aquesta,
ja,
penso.
Era aquesta, sí senyor. Sí. I és clar, ja remuntem a l'origen de la Terra, l'origen del sistema solar i al mateix origen de la vida. Per fer-ho així ràpidament, doncs ens remuntem a això. Fa uns 4.000, 5.000 milions d'anys, quan es forma el Sol...
Prefereixo ser cosí d'un gerani que d'una bleda. Què vols que et digui? No, no per res, però...
Bé, si ets una bleda solana, doncs també tens ja relació amb l'astrobotànica. Sí. Doncs molt bé.
Acabarem malament.
Sí. Doncs bé, doncs ens remuntem a 5.000 milions d'anys enrere, a formació del Sol, formació del sistema, uns 1.000 i pico es condensen els planetes...
es forma la Terra, però bé, la Terra no era en cap cas un lloc habitable, un lloc agradable per estar-se.
Què vols dir, que només vivien els cloroplastes aquests i prou?
No, al principi no hi havia ni els cloroplastes,
plastes,
per començar, l'atmosfera que tenim avui dia, rica en oxigen, que tothom podem respirar afortunadament, de moment
respirem oxigen, respirem
aire,
però podem respirar una altra cosa,
respirem aire, que no és ben bé oxigen, és oxigen amb nitrogen,
sí, 75% de nitrogen,
exacte, perquè si no, malament. Però bé, al principi hi havia ni això, era una atmosfera totalment nociva per la vida.
El 75%
de nitrogen.
I exacte, no, és que ja, però és que refereixo que tothom, si el respira amb l'oxigen.
Sí, bueno, l'oxigen és el que absorbeix el cos, sí. El nitrogen no és inert, no l'absorbeixes.
Però de fet, l'aire està més compost de nitrogen que d'oxigen.
Sí, és com, si, és com el vi.
Sí.
Tu beus vi, però no beus alcohol pur. Veus alcohol un 15% de dilució amb aigua,
clar.
La resta és aigua, és el mateix, l'aire que respires és un 20 i pico, 24 o 22, no recordo exactament l'esperat d'oxigen.
I si tinguéssim més oxigen, tindria un subidon que...
Exacte.
Bueno, de fet, sí, ens moriríem,
Sí,
és nociu.
Sí.
L'oxigen en estat pur, doncs, és nociu. Doncs bé, l'atmosfera de la Terra no era respirable, de fet no hi havia organismes que poguessin respirar-la encara, però bàsicament era de tot CO2, hidrogen i metà. En aquesta terra primigènia hi havia aigua, però no hi havia tampoc molta aigua, no suficient com per formar els oceans que veiem avui dia. Per tant, d'on va venir aquesta aigua a terra?
De les plantes?
No, encara no.
Les cloroplastes.
Reaccions químiques, d'alguna manera.
Reaccions químiques, sí, però encara no era suficient per omplir els oceans que tenim. No. La Terra, al principi, com tot el sistema solar, va estar constantment bombardejat de cometes. Grans boles de gel, grans boles de neu bruta, com deia el senyor, el gran Carl Sagan. Molt bé, doncs l'aigua de la Terra va ser enriquida amb aquest gel que venia de les regions més externes del sistema solar, i així vam aconseguir tenir, doncs, una gran quantitat d'aigua. Què passa amb l'aigua? Doncs que és el dissolvent biològic universal. Què vol dir això? És molt senzill. Únicament que en presència d'aigua és fàcil que es produeixin reaccions químiques complexes. Per tant, dissolvent biològic universal. Sempre s'ha dit que on hi ha aigua hi ha vida. De moment és així perquè la Terra sembla que és així, però no vol dir que en altres llocs del sistema solar o altres mons hagi de ser necessàriament així. Però sí que és cert que l'aigua ens funciona com a catalitzador, com a vehicle, com a recipient en el qual les reaccions químiques es puguin donar amb més facilitat i més fluidesa. Aleshores, on entra la Lluna? La Lluna aquí és important. Ell ha dit, en Jaume ha comentat, les marees.
Un escut, la Lluna, de fet.
Ha de ser un escut que ens protegeix d'impactes de meteorits, doncs la gravetat...
Estabilitza la Terra,
i ens provoca les marees.
Les estacions, també.
Les estacions. Però el que m'interessa avui és la marea. Tots sabeu, la marea, la visualitzeu quan el mar es retira, i tot si aneu a la platja...
El Mediterrani no gaire, però...
Exacte, és el que comentàvem abans, que si, per exemple, en el Mediterrani, la gravetat de la Lluna no ens altera massa... Doncs que no podrà alterar, doncs, en una llavor que estigui plantada, no sé quin dia.
L'estany de Banyoles l'any 29 es va retirar 50 metres endins.
De cop?
Però no per allà.
No, perquè es va enfonsar una cosa submarina.
Déu-n'hi-do.
Ell va avançar en la conferència de demà.
Exacte.
Publicitat sublimina.
Doncs bé, doncs, la Lluna, que ens provoca les marees, què passa? Quan el mar es retira, deixa tolls d'aigua que tots podem veure si anem a la costa, doncs allà enclotats en petits forats a les roques. Doncs bé, doncs en aquests petits clots d'aigua, amb menys quantitat d'aigua i molta matèria orgànica, aquest hidrogen que teníem, aquest nitrogen, aquest metà, doncs és més fàcil, si el recipient és petit, està molt escalfat pel sol, teníem un efecte hivernacle brutal perquè el CO2 no deixava que la llum, l'escalfor del sol, sortís rebotada a l'espai. Doncs en aquests petits recipients, aquestes petites provetes de laboratori, doncs amb menys aigua i molta quantitat de matèria orgànica, i la llum del sol i els rajos ultraviolats, doncs era més fàcil que es metabolitzessin reaccions químiques complexes. I en aquests petits tolls d'aigua és on va néixer, gràcies a la marea i a la Lluna, doncs la primera matèria orgànica complexa. L'origen de la vida a la Terra. Això va ser fa uns 3.600 milions d'anys.
Jo tinc una pregunta.
Pregunta.
Hi havia una teoria d'una espora viatgera.
D'una espora viatgera?
La panspermia.
Sí. També, la panespermia. Exacte. Sí, aquesta és una altra.
I l'oritospermia.
Aquesta és una altra. Aquesta és una altra. Pot ser perfectament, però seria una altra vessant a la possibilitat de l'origen de la vida. Però, òbviament, Pot ser així, però també pot ser que la vida sorgís en el planeta de manera aquesta espontània, a la Terra i a qualsevol altre lloc.
Estàvem amb aquesta espora viatgera.
Exacte, sí, sí, és que com dèiem, els cometes portaven aigua, però també podien portar molècules orgàniques complexes que s'havien desenvolupat en altres llocs del sistema solar. Per tant, amb aquesta aigua enriquida, ja ho hem comentat abans, amb tota aquesta matèria orgànica i aquests petits brous primigenis, doncs aquí va sorgir la primera matèria biològica complexa, és a dir, matèria que es podia replicar. Això donaria per fer tot un altre programa, perquè és ben bé l'origen de la vida. Però ens quedarem en un moment clau. Fa uns 3.600 milions d'anys apareixen organismes, tenen un nom molt maco, estromatòlits.
I per què astro?
Són estromatòlits, que per fer-vos una idea ràpida hauríeu d'imaginar-vos els grans coralls d'Austràlia, aquestes grans, doncs, la barrera de coralls, i bé, són unes algues microscòpiques que, bueno, van creant colònies i al final formen, doncs, aquells esculls coralins. De fet, és l'ésser viu més antic que encara trobem en vida a la Terra, estromatòlits, de moment. Però bé, 3.600 milions d'anys enrere és molt i molt temps. Bé, en realitat és una alga. I aquesta alga és vital per tota la vida sobre la Terra. Uh-huh. I us preguntareu, per què? Què va passar en aquells moments?
És el mateix que volen fer amb Mart?
El que volen fer amb Mart, ho comentarem després, i és molt similar. Sí. Doncs què passa? Fa aquests 3.600 milions d'anys, en aquests brous primigenis, es sintetitza una molècula molt interessant, que és la molècula de la clorofila. I apareixen uns primers orgànuls, els cloroplasts, i apareixen uns primers components de la cèl·lula primitiva, que són les mitocòndries. Les mitocòndries són l'orgànul de la cèl·lula que provoca la respiració de la cèl·lula. Això és com se van incloure uns orgànuls dins d'un únic organisme per una mena de simbiosi. Aquí podríem estar ja en la intervenció divina o no. Ja donaria per
estadísticament, penso.
Però sí, és molt possible que es produís. Però bé, sembla que va ser així. Aleshores, per què és important això? Aquesta respiració primitiva de la mitocòndria
van canviar l'atmosfera
i la clorofila. Exacte. Els estromatòlits són els primers organismes que desenvolupen la fotosíntesi i és una forma energètica, doncs, molt eficient, perquè què fa la fotosíntesi? Amb l'energia del sol, doncs, de la llum del sol i l'escalfor del sol, el que fan és agafar el CO2 atmosfèric, el descomposen i obtenim oxigen, que és emès a l'atmosfera com a material de rebuig d'aquest organisme, i l'organisme es queda sucre i energia per sobreviure. I això és la respiració. I la van inventar els estromatòlits, un corall que viu a Austràlia. Imagineu si venim de lluny.
La rebesàvia.
O sigui, a part de ser cloroplastos, ens està dient que venim dels estromatòlits.
Venim dels estromatòlits.
Una que m'ha donat una alegria, perquè jo no sabia que havia estat a Austràlia i ara veig que sí.
Bé, doncs bé, sí.
Vens d'Austràlia.
Venim d'Austràlia. Per tant, els estromatòlits.
Però els estromatòlits, perdona, segur que estan a tot arreu, no pas únicament a Austràlia.
Sí, vivien en mars tropicals i d'aigües càlides.
Aquí també
és possible.
Ja m'agrada més que Austràlia.
De fet, n'hi ha de fòssils molt macos.
Sí. I els tròpics, aquella època, on devien estar?
Això devia ser bastant global, perquè devia fer una calor bastant espantosa. Imagineu l'atmosfera densa de CO2.
Amb CO2, exactament.
Una mena de Venus, devia ser una mena de Venus.
El volcanisme de la Terra totalment disparat, encara meteorits caient, devia ser un caos absolut i fantàstic. Un xup-xup. Quan anem al brou primigeni, de fet. Molt bé, doncs aquestes, les mitocòndries primeres, amb la clorofila, provoquen aquesta primera respiració i, és clar, el CO2 que dominava la Terra es descomposa i tenim oxigen. I l'oxigen curiosament, al contrari del que comentàvem, que la gent pensa que és meravellós i que respirem oxigen, doncs és altament verinós. Hi ha molts microorganismes que són anaerobis. Què vol dir? Que no viuen, no poden suportar la presència d'oxigen. I com a curiositat, doncs, l'aigua oxigenada que us poseu per desinfectar-vos una petita ferida, doncs és precisament desinfecta per això, perquè l'aigua oxigenada mata aquests microbis, que molts d'ells són anaeròbics i no suporten oxigen. Si no us voleu fer un tall per comprovar aquella escuma que provoca l'aigua oxigenada, que és aquest oxigen en reacció, doncs podeu agafar aquesta nit quan feu el sopar, si agafeu un tomàquet, el talleu per la meitat, i tireu aigua oxigenada en el tomàquet, observareu la mateixa reacció que veureu en la vostra pell. Això és perquè hi ha un enzim que es diu catalasa que provoca aquesta reacció de l'oxigen.
Però després no aprofiteu el tomàquet.
Després no aprofiteu el tomàquet, és important. Bé, Ferran Adrià segurament podria fer alguna recepta interessant
una reducció
amb aquests tomàquets.
Bueno, seria
i més feina pel trueta.
I més feina pel trueta.
Una relació amb la gastronomia.
Amb la gastronomia, exacte, sí senyor. Doncs bé, doncs, tenim doncs, com és gràcies a les plantes, a aquestes primeres algues, que l'atmosfera de la Terra va patir aquest canvi global i va passar a ser una atmosfera rica en oxigen i nitrogen. Però això alhora va ser desastrós, perquè va provocar la primera gran extinció de les espècies vives que hi havia en aquell moment i van quedar només les úniques passes de respirar l'oxigen. Per tant, ja veieu que tots venim d'una alga. Tots venim...
Sí, sí, el que és bo per uns és dolent pels altres.
Ja. Exacte. Per tant, ja veieu que realment és gràcies a les plantes que tenim el planeta que tenim. I ja, doncs, per acabar de posar el fil a l'agulla, doncs, comentar això que dèiem, Marc, per exemple. Les algues, aquestes, doncs, s'està estudiant, Carl Sagan va ser un dels primers que va plantejar-ho, doncs, transportar-les en massa a mar, bombardejar Mart amb gran quantitat d'aquestes algues que són microscòpiques, es diuen algues cianofícies, són de color blau, vistes al microscopi, i fins i tot el mar pot quedar, doncs, tenyit d'aquest color, verdor, blavós, amb les algues, i bé, doncs amb el temps, doncs mirar que aquestes algues prosperin a Mart i que canviïn el CO2 que domina Mart.
Una terraformació, que es diu.
Això s'anomena, exactament, terraformació.
Li falta una mica d'aigua, per això no, també.
Li falta una mica d'aigua, li falta una mica d'aigua, i per això el que s'està fent és, amb enginyeria genètica, s'estan barrejant gens d'aquestes algues que poden fer això, amb gens de les plantes més extremòfiles, que són les que viuen a l'Antàrtica, doncs per això, crear un organisme gairebé artificial, fet a mida, per sobreviure a les condicions tan peculiars de mar, però que provoqués aquesta fotosíntesi. Això s'està fet ja actualment. De fet, es pot participar en programes de la NASA, pots demanar que t'enviïn un kit a casa, en el que hi ha dissenys diferents de com poden ser diferents menes d'hivernacles per instal·lar la Lluna i per instal·lar mar, i t'ho envien gratis, és curiós, estic per fer-ho. A veure què... A veure què... No sé si fins a Europa...
Has de cuidar-ho molt, perquè a mi se m'amoren les plantes...
No, diuen que creixen en 20 dies. En 20 dies surten de les llavors, surt la planta...
I serà molt extremòfil, si m'aguanta.
Serà molt extremòfil a la planta.
Sí, sí, sí. Jo no sé què pas de regar un cacto.
I tant. I és clar. I fins i tot doncs, estan treballant en intentar, ara que s'està trobant exoplanetes, i es fa per espectroscopia també, doncs intentar doncs, comparar-los amb espectres de plantes de la Terra per veure si podem trobar traces de vida vegetal en altres planetes fora de la Terra. I això, com que està basat en canvis de llum i, de fet, canvis estacionals, doncs ja s'anomena biometeorologia. Biometeorologia, sí, sí, sí. Perquè, clar, el que fem és observar l'atmosfera d'un planeta determinat. Per tant, biometeorologia. I ja com és l'any Darwin, doncs ja podíem acabar-ho de relacionar, perquè sabeu què és el gravitropisme? Gravitropisme. Cap a la gravetat, clar. Us heu plantejat mai per què les arrels van cap sota i les fulles van cap a dalt? Això seria una pregunta absurda, també.
El fototropisme
i van per baix pel gravitropisme. Sí. Però, esclar, què passa en gravetat zero? Com funciona?
Van boges.
No se sap ben bé com funciona. Fins i tot Darwin va començar a fer experiments, a ficar plantes amb uns recipients que suraven en l'aigua, perquè si no tinguessin l'afectació de la gravetat tan directa, però esclar, era impossible, perquè encara que suressin anava cap a baix igual. Però bueno, ja Darwin ja va intuir que potser en gravetat zero el creixement de les plantes seria diferent. I fins i tot, doncs clar, tenim altres connexions amb les plantes, amb la mitologia, amb la religió. Les plantes sempre, clar, són els arbres especialment, són alts i són un pont de connexió entre la terra i el cel. i en moltes religions doncs, això té una importància cabdal. Fins i tot a la religió catòlica, als cementiris, doncs hi ha si presos perquè ajudin a pujar les ànimes dels difunts cap a la serra.
Hi ha l'arbre del bé i del mal,
sí, l'arbre del bé i del mal.
Adán i Eva ve amb l'arbre, amb les pomes. Adán i Eva
ve amb l'arbre, precisament per, per connectar el cel i la terra d'aquesta
manera. No diu allò que fos una poma, eh?
No, que és un poma, no.
I se diu que potser era una figa, que potser era més...
Possiblement és més probable.
Tu has dit alguna cosa, abans que volies explicar, després no s'ho explicaries, però no, no recordo si alguna cosa de Rússia o què era?
Doncs no ho sé jo tampoc.
Has dit alguna cosa, després explicar sobre...
No, o de Mar, que va dir, però ho ha explicat.
Lo de Mar ho hem comentat. Aleshores, doncs, no ho sé. Ah, allò de la ciència-ficció, que havien comentat, que sí, hi ha pel·lícules divertides, interessants. Una és, i es va fer una sèrie televisiva, dia dels trífids, que eren unes plantes, els trífids són unes plantes, era una invasió d'unes doncs, espècies vegetals que eren bastant carnívores i, clar, acabaven amb la humanitat. I una molt interessant, que alguna vegada han comentat al programa, que són misterioses, el títol original era Silent Running, la carrera silenciosa, i bé, doncs narra un futur proper en el qual la humanitat ha perdut tots els boscos, les úniques reserves de la biosfera estan en òrbita, i bé, al final interessos comercials decideixen doncs, destruir aquestes naus amb aquesta reserva, amb els últims boscos de la Terra. Un dels tripulants doncs, es torna molt radical i diu que no podem destruir això, i bé, la pel·lícula doncs, és francament interessant. És una pel·lícula de l'any 72, de Douglas Trumbull, amb banda sonora de la Joan Baez, i bé, és un al·legat ecologista doncs, de fet bastant, bastant actual, bastant actual.
Molt bé, Rafael, Déu-n'hi-do, més de mitja hora.
I espera que l'haguessis deixat.
Sí, no, que podríem continuar.
És prou interessant com per continuïs.
Jo emplaço els oients que afegiu darrere d'Astro o que vulgueu i ens ho envieu, que li preguntarem al Rafael, i segur, no sé, astromongetes, i segur que ens hi trobaràs, ens hi trobaràs la relació, de veritat.
Sí, sobretot amb l'astronàutica.
Sí, també, 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 sí, sí, sí.
Molt sí, sí, de fet sí, de fet sí.
Recordeu que el que deien, demà la conferència a les 8 al Museu d'Arder sobre brolladors i espanyols del Pla de l'Estany, curiositats, agendes. Dissabte a les 8, els que vulgueu, els trobeu al Condis per fer una sortida a Blanes i després anem al Mar i Murtra. I el dijous vinent el programa tractarà sobre el que hem fet una previsió avui, que hem dit que començàvem aquesta gran macro setmana de la ciència, però el dijous vinent sí que parlarem d'aquesta setmana de la ciència, diguem-ho així.
I el dissabte a les 7, qui vulgui venir,
sí,
a l'assemblea fundacional
la nova etapa d'Estrobanyoles, a la sala d'actes del Club Natació Banyoles. I Rafael, per acomiadar-te, vols dir alguna cosa?
Sí, una cosa divertida, i és que hem parlat de que la NASA especialment està modificant genèticament plantes per intentar colonitzar Mart amb plantes, per tant el dia dels trífids el farem nosaltres al revés, doncs amb Mart, envairem Mart a plantes, i una de les plantes divertides per envair Mart doncs resulta que és la planta del tabac. I ja m'imagino els marcians tots fumant, perquè esclar, imagineu-vos la quantitat de plantes de tabac que podem arribar a plantar.
I després enganxines a prohibir fumar.
A bord de la Isabela.
Ara, exacte, sí, sí.
Molt bé. Gràcies per tot. Això, us emplacem a dijous, a divendres, a dissabte, el dijous vinent. Ho veieu, cada dia fem més activitats. Bona nit i no us veieu molt.
Això mateix, bona nit.
Bona nit.
Sopa d'Estrelles, un viatge per l'espai.